De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
S'ha fet tan lluny de cop. I em poses i em treus, vas de cantant. Reus es van punxint, Madrid és gran. Dius que rius, que vius, sempre que em tens a prop.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Els propers minuts aquí en Fabricació parlarem d'un reusenc il·lustre en companyia també d'una reusenca il·lustre, la periodista i escriptora Anna Priscila Magrinyà.
Hola, què tal? I a més amb música d'un reusenc il·lustre, que és el Joan Masdeu,
ja està.
Antic de Whiskins, i ja ho tenim tot fet aquí. A veure, a veure, escoltem.
Fet, a veure. Jo no sóc de Reus, però també entens els teus peus. Espera, és que tenim l'Ester, això ho hem d'explicar.
Això ho hem d'explicar.
A veure, Pris.
Cada tarda que vinc, l'Ester em diu: Anna Priscila, vols un cafè, vols alguna cosa? Jo sempre dic que no, ja està. I avui la Mercè em diu, estic refredada, no sé si ho heu notat, i diu, tenim un té amb una mel que no sé què, porto més, tinc més mel que té al got.
Què t'ha passat?
No sé, que no, no. Això de la mel encara no hem solucionat bé. No, home, no, si hi ha aquí més mel que té. Però encara no hem acabat de solucionar els pots aquests que funcionin per la mel, perquè hi ha aquests que són com obra fàcil, però que queda tot enganxifós i tal, el dosificador.
Ja em diràs, a veure què tal.
A veure, que m'has dit que és una mel especial, no?
És una mel especial, ja veuràs, que t'aportarà felicitat i amor.
Carai,
i que vagi molt bé aquest llibre. Perquè avui l'Anna Pris la...
Ah, no sé, perquè és que...
Avui fem el cafè de les 4 amb l'Anna Pris, que ens fa molta il·lusió.
Avui no fem els 4 gats, eh?
Avui no. No, però, ja veuràs. Però és que teníem una sorpresa per tu.
Ah, que tenim una sorpresa per
mi. Bueno, a veure, una petita sorpresa. Deixa'm explicar. Perquè la Pris la tenim aquí avui, fent el cafè de les 4, perquè ens ve a parlar de la seva darrera publicació, que és Antoni Gaudí, l'arquitecte universal, el 8è volum dels llibres del Petit Sapiens,
sí,
amb aquests textos de l'Anna Pris i les il·lustracions de l'Albert Pinilla.
Mm.
El llibre, diguéssim, que convida una mica a Pris als infants a conèixer la vida i obra d'un dels grans arquitectes universitaris, anava a dir, universals.
Bueno, va anar a la universitat, eh? Tampoc no t'equivoques.
Llavors,
això,
clar, ara jo t'havia de dir, Anna Pris, bona tarda, digues.
Hola, bona tarda.
Aquesta parida, saps? Que em feia gràcia, que havíem fet el tall. Però l'Anna Pris, com que és dona de ràdio, ja s'ha avançat.
Bueno, clar, perquè ja sé quan comença la tornada d'aquesta cançó, que és molt famosa.
Ara em farà... Ja veuràs, em tocarà el crustó, la Harke, perquè m'ha dit, Mercè, estava com molt capficada, saps, amb aquest guió, em deia, tu sobretot, eh? Li dius bona tarda a la Pris...
I que soni
al
Reus,
no m'es diu.
Per un moment he pensat que tindríem, com que estem a la casa que estem, dic, Antoni Gaudí, bona tarda, saps?
Ui, no,
i que
m'hagués
dit, carai, tu, escolta'm, aquí sí que tenen poder, mare de Déu.
No és el centenari de... que ens ha explicat ara la Judit Casellas. Tu això, aquestes dades no les tens?
Ell va morir el 1926, per tant... El 2026 es commemoraran 100 anys de la seva mort, que de fet és quan diuen que la Sagrada Família estarà acabada.
Correcte.
Per fer aquest arrodoniment, tot i que segurament encara faltaran coses, però segurament ja tindran, bueno, no ho sé, la façana de la Glòria, a veure com estarà, perquè hi ha aquest merder amb els edificis del davant, que si els tiraven a terra, que si no, totes aquestes històries que no sé com ho solucionaran.
Bueno, de fet, crec que, mira, ara ens ho va explicar en Pau Mastip ahir, que és dijous, no?, la caravana, que ja estarà a l'Esteve Camps. L'entrevistarà el Joan Trias, és així, mira, és que això, que tot queda en família, clar, està el Trias, que encara no ha marxat el Trias, encara s'aprovarà la caravana de demà. És dijous, oi que sí, Trias?
Es diu que sí.
Veus, dijous. Doncs mira, totes aquestes preguntes, el Trias li traslladarà a l'Esteve Camps. Deixa'm dir, estàs ubicada tu per això? Perquè clar, nosaltres sempre t'escoltem divendres amb aquesta tertúlia als 4 gats, però...
A veure, sóc una persona despistada, però ubicada sí que estic. També et diré que d'aquí poc me'n vaig de vacances, vull dir que tampoc...
Home, ja toca, eh?
No, home, mira, deixo de treballar i em foto malalta. I ja aniràs tu, ma casa amb nena.
Això passa, eh?
Això què vol dir?
Baixen les defenses.
Ja
no estàs tan al... Saps?
Ma casa amb nena. No, no, estic ubicada, estic ubicada. Val, avui llavors... és dissabte... No, dimarts.
Quan t'ha donat temps a fer aquest llibre?
No, home, aquest llibre el vaig fer a mitjans de... Bueno, a principis d'aquest any, cap, bueno, cap al març o així, ja no me'n recordo. Vam estar... Bueno, vaig estar...
Quan vam estar?
L'equip vam estar treballant... No, home,
la
sí que hi ha...
Magrinyà.
Sí, sí que hi ha un equip, a veure, hi ha l'il·lustrador, les il·lustracions de, molt xules de l'Albert Pinilla, la Marta Vella, que ha portat la coordinació des d'ara llibres i amb la que he estat tota l'estona, doncs, perquè jo al principi és el primer text que faig per nens i nenes, per xiquets i xiquetes, i aleshores alguns textos la Marta em deia, Anna Priscila, a veure, que potser això no ho acabaran d'entendre. I jo dic, home, que els nens no són tontos, i em diu, no són tontos, però aquesta paraula potser no l'acaben d'identificar. Hem estat aquí fent com un ping-pong, ella i jo, i aleshores, doncs, al final ha quedat aquest text. També tinc un problema, que si ja el tinc amb adults, me n'he donat que amb infants també,
és
que jo m'allargo molt, molt. Aleshores hagués fet el doble de textos, i em deien, però és que, clar, la maqueta és el que és.
Ui,
i tu
ui,
intentes
ui,
aquí explicar 10.000 coses que no hi caben. Però dic, hosti, és que llavors després me n'oblidaré, perquè ara estic molt contenta de gaudir i descobrir moltes coses que no sabia, tot i ser de Reus.
Tipo què? Què ens expliques? Tipo que aquestes coses que hagis descobert.
Doncs mira, per exemple, tu, si jo et demano de gaudir, què en saps?
Ui.
Segurament em sabràs dir les seves grans edificacions,
obres, sí.
No? Les seves grans obres, però de la seva vida privada, tu què em saps dir?
Bueno, mira, doncs que era un home que no li agradava, vull dir, aparentar, ni, no? Que ell intentava, o sigui, com a personalitat, jo crec que volia passar més aviat desapercebut, no? De fet, el dia que va morir, ell anava com amb draps, no? Diguéssim, vestit, i moltes vegades el podien confondre com alguna persona que no tingués, no? Que,
sense
que
sostre.
Llar, exacte.
Sí.
Era així o no?
Bueno, aquestes... Mira, és que clar, hi ha diversos Gaudís. Que nosaltres sempre hem tingut al cap la idea de Gaudí ja d'una edat, de 70 anys,
sí.
Però Gaudí de jove... podríem dir fins i tot que va ser un dandi. Gaudí...
No!
Home, Gaudí era un xicot de Reus. Aquí el llibre,
ferm.
Ho sento molt, que és l'única crítica que tinc a les il·lustracions, me l'han fet molt alt, i jo defenso, reivindico la gent baixeta, perquè la gent baixeta també tenim dret a existir i a triomfar, i que ens vagin bé les coses. I aquí me l'han fet un senyor molt alt.
Sí, però... que volia anar a la pàgina.
Mira, aquí, al costat d'Eusebi Güell, que és igual.
És igual.
La qüestió és que Gaudí era un xicot que, molt jovenet, amb 17 anys ja l'envien cap a Barcelona amb el seu germà Francesc. El seu germà Francesc per estudiar medicina i ell per estudiar, o sigui, per preparar-se per entrar a la universitat a estudiar arquitectura, que era doncs, una carrera nova, novíssima, perquè fins ara doncs, havien estat mestres d'obres, no demanava ningú el títol d'arquitectura. Aleshores, Gaudí entra en una carrera molt nova. No és el primer, com si diguéssim, no és la primera promoció, però és de les primeres, la segona, la tercera promoció en entrar. Aleshores, ell té unes idees molt diferents. Ell veu que va cap a un altre cantó i que les seves idees són cares i necessita un mecenes. Aleshores, Gaudí és un tio que vesteix bé. No té molts diners, no té molts recursos. La família ha hagut de fer molts esforços per poder tenir els dos fills estudiant. La filla, la Rosa, malauradament, per l'època que és, no l'envien a estudiar. Els dos fills sí, es venen el negoci de calderers que tenien a Reus i aleshores ell... sap que ha d'anar a buscar algú que tingui calé, algú que manegi, que li pagui els seus somnis d'arquitectura. Aleshores, ell, doncs això, vesteix molt bé, se'n va al Liceu, escolta òpera, se'n va a muntar a cavall.
Això Gaudí de jove.
Gaudí de jove, va ben guapo, és així presumidot, és un xicot que es deixa veure de tant en tant, a vegades pels quatre gats o algun altre cafè literari, per
correcte.
Tant, és un xicot que, escolta'm, que dius, mira, tu, aquest noi, què passa? Que amb els anys doncs
clar,
ell...
com aquesta deriva, o sigui, com acaba, diguéssim, no? Com acaba el...
Jo sempre penso, com acabaré jo, saps?
No ho saps.
Com acabarem tu i jo,
però
rana?
Però hi ha algun moment, diguéssim, que, no? que marqui aquesta personalitat. És així o no, Anna Pris?
Mira...
El que deies, saps? Al principi, que al final va acabar sent una persona que s'amagava de qui era. És així o
mira,
no?
Mira, per començar... Que era humil o que li agradava mantenir l'anonimat, jo crec que sí. No li agradava que li fessin fotos. De Gaudí tenim molt poques fotografies. I, de fet, a vegades apareix alguna foto de foto nova on apareix Antoni Gaudí. Normalment dius, ai, no, resulta que no. Perquè ell li encantava la fotografia, que era una tècnica relativament nova en aquella època, però odiava que li fessin fotos. Aleshores, doncs, ell sempre apareix com o una foto que li han fet sense que ell se n'adoni, on ben poques ocasions apareix posant així tot somrient davant d'una fotografia. A ell això no li agradava. Però sí que li agradava això, doncs, estar amb els amics, anar a caminar, li agradava molt caminar, li encantava caminar, i què passa? Que estava molt centrat en la seva obra, era un boig de la feina, jo crec que si no ets un boig de la feina tampoc aconsegueixes el que ell va aconseguir. Anar a la carrera va aconseguir que ell anar a estudiar, mira, precisament allà, a la biblioteca d'aquesta universitat nova, és on va descobrir moltíssimes arquitectures del món, japoneses, mozàrab, d'allà on fos, i allà va descobrir que hi havia un món molt més enllà dels edificis que teníem aquí. I la universitat li va obrir la ment, perquè moltes vegades tenim aquesta idea de Gaudí tocat per la mà de Déu, que és un geni perquè sí. Bueno, era un xicot que era molt espavilat, de petit va patir certs problemes reumàtics i va haver d'estar al Mas de la Calderera, a Riudoms, durant un temps. Allí diuen que és on comença la seva relació amb la natura. També et diré que moltes vegades, jo, per exemple, veig els meus nebots de petits, eren salvatges, saps què? Et vull dir que els xiquets ja ho són una mica així a vegades.
Tots ho hem estat en algun moment.
Bueno, jo potser era més de ciutat que...
Sí? Et feia una mica salvatge. Jo era bastant salvatge.
A tu se't veu salvatge.
Sí, jo sort que vaig venir a ciutat.
A tu se't veu salvatge.
Ma mare sempre m'ho diu. Sort que vas venir a ciutat, que no et vas quedar allà.
Però en Gaudí, que era molt curiós, va anar de la jungla a Barcelona,
sí.
I aquest pas per la universitat va fer que ell pogués arribar on després va arribar. Era un geni, però era un geni que va aprendre moltes coses a la universitat i va aprofitar, va ser una esponja.
Mira, de fet, deixa'm anar prins perquè...
M'enrotllo molt, amb això, com que
no, però
ho tinc recent.
Des del cap. Per tant, em podràs respondre això, perquè aquesta frase de Lia Rogent, director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que diu quan Gaudí va acabar, el que tu deies ara, la carrera, Lia li va dir, li hem donat el títol a un geni o a un boig? El temps ho dirà.
Sí, sí, sí.
És justament el que tu deies, no? Clar, per tu què era? Més geni que... que boig,
no,
més boig que geni,
és
o és una mica de les dues, a vegades.
No.
Has de ser també una mica, saps, per arriscar-te, més boig que pel tipus, saps, el que et dic d'arriscar-te, no?
Més que boig, et diré que era un senyor que tenia les coses molt clares,
val.
I que li era igual el que li diguessin. Saps? Jo a vegades dic, bueno, això ho faria així. Llavors algú em diu, vols dir? No seria millor tirar cap allà? Llavors jo començo a dubtar i dic, ai, doncs potser tens raó. Llavors li dius a algú altre i diu, home, doncs el que... Vaja, doncs ara no sé cap on anar. A Gaudí, el que li diguessin, li rebufava. O sigui, li era igual.
Sí.
Ell tenia unes idees...
Tenia les idees claríssimes, com dius.
I aleshores ell lluitava per tirar endavant aquestes idees. De fet, havia tingut certes bronques amb mestres d'obra que deien, escolta'm, noi, aquest aparell no se t'aguantarà. I ell deia que sí, que sí, que sí.
I veta.
També et diré que... En estructures, inicialment a la universitat, és on pitjor va anar, és d'on més coixejava.
Ah, sí? Aquesta era la signatura que...
Sí, sí, sí. Ell no va ser mai un bon estudiant.
Traies bones notes, no?
Però és que això, mira, pel jovent, doncs, a veure, jo sempre dic, ho recomano, jo què sé, s'ha d'estudiar, hi ha molta gent que no ha estudiat, i evidentment ha tirat endavant, i no cal estudiar per tenir una bona vida, evidentment. Però l'estudi sempre et dona una base, i aleshores Gaudí va estudiar, el que passa que el que li agradava bé i el que no, doncs passava bastant d'això, saps? Devia ser com aquests que se'n van al bar a prendre alguna cosa quan no els agrada la classe, doncs ell feia això. En tot cas, va saber moure's en aquest món, en aquesta Barcelona en la qual ell no tenia connexions, i a través de d'una obra que va fer, d'un moble que va fer per l'Exposició Universal de París, un senyor va trucar a la seva porta, que era Eusebi Güell. O sigui, ell no va arribar a Eusebi Güell. Eusebi Güell el van a buscar a ell.
A ell.
Saps? Que encara és més que dius... Carai,
perquè la, o sigui, la primera obra, diguéssim, d'Antoni Gaudí era Casa Vicenç. Tens el llibre, com ho expliques?
Mira, el llibre, hi ha coses que... O sigui, el llibre està explicat més o menys cronològicament. També et diré que és, clar, és un llibre infantil. Vull dir que també depenem de les il·lustracions i tal. No hi ha cabuda, o no han cabut aquí les obres de Gaudí de fora de Catalunya, que sí que en va fer, a la Catedral de Mallorca, Cantàbria, a Lleó, en diversos llocs, va fer, no molt, però... Mm-hmm. I tampoc hi són totes, perquè hi ha certa obra menor, o la Casa Calvet, per exemple, aquí no la menciono, que és una de les primeres, però si ens hem d'anar cap al primer lloc on destaca Gaudí és fins a Mataró, i a Mataró, allí, ha de fer com un complex gran, un tipus de naus per una cooperativa obrera, i, de fet, queda una nau, que ara avui en dia es diu la nau Gaudí, que la van... estava deixada de la mà de Déu i ara es pot visitar, i és un lloc que val molt la pena, perquè és on veiem les bases arquitectòniques de Gaudí, on ell comença a provar coses, i a Mataró és on Gaudí s'enamora, una de les vegades que sapiguem, s'enamora d'una noia, una senyora que es deia Pepeta Moreu, i després d'uns anys d'anar cada diumenge a dinar i a pillar, a veure si pescava alguna cosa, en la que intenta, saps? Sí? I diu, Pepeta, escolti'm, que m'agradaria estar amb vostè. La Pepeta li va dir, marramiau, que ja tenia un altre pretendent. Ai. I Gaudí va començar a tancar-se una miqueta encara més en la seva feina i encara més en la seva religiositat. Va ser rebutjat per aquesta Pepeta Moreu. No sé si va ser rebutjat per altres pretendentes.
No és clar, com dius, el que tu dius és que al final ja no es coneixia poc de la seva vida, no?
Es coneixia poc de la seva vida perquè era una persona que no volia que no sabéssim.
Deixa'm dir una cosa. Això és una meravella, Pris. O sigui, el llibre La Sagrada Família...
Sí, hi ha un desplegable de la
que
Sagrada Família.
Que tu dius per nens, jo és per adults, també, perquè és una passada com s'explica tot.
Les il·lustracions són molt xules i jo reivindico també els llibres infantils pels adults, perquè em dieu, mira, no sé gaire cosa de Gaudí i tampoc em vull llegir un totxo. Nens, aquí us ho explico la mar de bé, les quatre coses bàsiques que heu de saber, i així podeu fer de... Home, clar, sí, saps Gaudí, que no li agradaven les fotos, això ho sap tothom. Bueno, tu has llegit un llibre... Jo ho faig a vegades, jo tinc llibres... A mi els llibres infantils il·lustrats m'encanten.
Sí.
Llavors jo en tinc d'Atles del món, del cos humà... Llavors dic, ai, mira, aquest múscul, ja no me'n recordava que es deia així i tal, saps?
Vull dir, saps que estava mirant també, Pris?
El bé, què?
Que si havies entrat al debat de... Si Antoni Gaudí...
No hi ha debat. Digue-ho.
Ho estava buscant...
Que bec una mica de te amb mel.
Què tal?
De mel amb te. Sí, no? Està molt bé.
És mel amb te.
M'ha obert els xacres.
Veus? Mai millor dit. Riudoms o Reus?
Reus. Però no perquè jo sigui de Reus, que podria ser clar. Com que...
Però ho has posat al llibre o no? Ara ho estava buscant.
Clar que ho he posat al llibre.
Estava buscant la frase.
Però és que totes les lectures que... A veure...
La Pris ha agafat el llibre, pàgina... 4.
No, però aquesta és la introducció, espera, està a la segona pàgina. He començat tan centrat en la meva passió que ni tan sols m'he presentat com cal, ja em perdonareu. El meu nom de pila, Antoni, em ve de la meva estimada mare, que es deia Antònia. Em va donar a llum al matí del 25 de juny de 1852 a Reus, al Camp de Tarragona. Tota la documentació, perquè, a veure
com... Sí,
poca broma, vull dir, m'he documentat molt per fer aquest llibre, clar. No m'he llapat el dit i he mirat cap on bufava el vent.
I en quant de temps ho has fet? Coneixent-te, Pris, que no pares...
Doncs saps que ara no ho recordo, però...
És normal,
m'ha costat, perquè a més sempre ho he d'entregar en un moment i vaig com un mes tard o dos. Soc la... No sé per què em segueixen donant feines, perquè els deu agradar com queda, perquè sempre ho he entregat tard. Tot.
No, perquè ets bona.
Em crucificaran algun dia, sempre mai tard. Jo sempre quan em donen un projecte els dic enganyeu-me i dieu-me que us ho he d'entregar tal dia i que en realitat sigui mentida i que us ho hagi d'entregar.
Però en quant de temps ho has fet, això?
No sé, potser 3 mesos.
3 mesos? Però això és una meravella.
Bueno, tampoc hi ha tant de text.
Escolta, encarregueu-li més llibres a la Pris.
Tampoc hi ha tant de text aquí, raga. Ai. No, però això que et deia, que la documentació que he estat buscant...
Com t'has documentat?
En lloc diu que Gaudí nasqués a Riudoms, Hi ha sempre aquesta dicotomia. Jo ja vaig dir l'altre dia, jo ja ho sé, que a Riudoms seré persona non grata. Ja, bueno, em queda clar.
Tu saps que tenim el mestre Virgili de Riudoms.
Sí, sí, ho sé, ho sé. Per això et dic que...
Ja li preguntarem divendres.
Pregunta-li. No, ja et diré que em tanca la porta als morros.
No, això no t'ho faria ell.
El senyor Virgili. Però hi havia el mas de la Calderera, que era un mas que està a Riudoms, que es pot visitar també, que és molt recomanable, que quan Gaudí era petitet va passar moltes hores allà per aquests problemes físics que us comentava. Per què parlo en plural? És com si tingués un equip.
És que estàs l'equip
magrinyà. Seria imbècil.
No, va, no.
El refredat. Això perquè us comentàvem jo i els meus mocs i jo, saps?
I... Que treballeu molt. Tots.
Aleshores, què? Hi havia la
no, què deies, ara? Que sí?
No, d'aquesta, que llavors hi havia la... Com es diu la que ajuda a parir? Ara no em surt...
La comadrona.
La comadrona. No sé si la filla de la comadrona o la neboda de la comadrona o tal, que en teoria va assistir al parc de Gaudí, deia que havia estat al mas de la Calderera, al terme municipal de Riudoms. La cosa és que tots els estudiosos de Gaudí... Diuen que va néixer a Reus. Gaudí va néixer amb una salut molt delicada. A casa seva ja havia mort algun bebè acabat de néixer. I aleshores, de seguida que va néixer, el van portar a Sant Pere, a la prioral de Sant Pere, perquè el bategessin, perquè si hi havia la desgràcia que moria, doncs que morís batejat, saps? Com Déu manava en aquell moment. Aleshores, bueno, clar, Riudoms... no m'estranya que el vulguin per ell. També et diré que al final Gaudí... no té ni obra a Reus, sí, ni a Riudoms. Tot i que a Reus va estar a punt...
És veritat, i això per què?
A Reus va estar a punt de fer la façana, de renovar la façana del Santuari de Misericòrdia. Ell era molt devot de Misericòrdia i va demanar que fessin... Hi ha algun dibuix, algun esbós? I van demanar que posessin una tanca al voltant del santuari per poder treballar amb tranquil·litat. I algun veí es va queixar i aleshores... es va aturar tot.
Ah, sí?
I van dir, bueno, esperem a veure que solucionem els problemes amb aquests veïns i tal, i no es va fer mai aquella reforma, aquella façana nova de Misericòrdia, que cada cop que penso, dic, qui era aquest veí?
I no s'ha sabut?
Jo no, ho podria investigar, no he anat més enllà.
Però llavors el que estem dient és que no hi ha cap obra a Reus,
no,
de Gaudí.
No.
Curiós.
No. Digue'm.
Deixa'm dir-te una cosa, perquè...
Perquè tot es queda a Reus, no? Ja sé on vas.
Sí o no, això podem dir o no?
Sí, clar, home.
Estàs contenta?
Sí, perquè ara aquests dies he estat treballant per un altre senyor de Reus, Andreu Buenafuente, que mira, després de 20 anys de carrera, ja m'ha fet molta il·lusió poder treballar amb ell i amb un equip meravellós, i ho dic amb la mà al cor, un equip meravellós, el programa Vosaltres Mateixos, que es va estrenar dilluns passat a la plataforma 3CAT. Avui ja es pot tornar a veure un altre programa, el segon programa, i en breu, esperem, a finals d'aquest mes, també es podrà veure en lineal per TV3, i recomano molt...
Què podrem veure? Perquè és que, vull doncs dir, mira, pels que encara no ho han vist.
Podreu veure un Buenafuente diferent. Un Buenafuente igual i diferent. Ah. Igual perquè fa monòlegs,
sí,
que és un clàssic d'ell i ningú fa els monòlegs com en Buenafuente. I un Buenafuente diferent perquè no entrevista famosos. Ja ha entrevistat molts famosos al llarg de la seva vida i aleshores va dir que tenia ganes d'alguna cosa nova. I què ha fet? Doncs ha anat a buscar gent, no ens agrada dir anònima, perquè en el fons... anònims, doncs ho som, jo què sé, potser aquest senyor que passa pel carrer per mi és anònim, però no ho és per casa seva, saps què et vull dir? Gent que no és coneguda pel gran públic.
Val.
I que té alguna història a explicar, alguna habilitat...
I n'heu trobat,
alguna...
eh?
I tant.
Però molt... T'has sorprès o no?
Sí, m'he sorprès i ha sigut molt divertit, perquè jo era una de les persones que rebia els correus o els whatsapps, i anàvem, clar, en funció també, hem anat buscant una mica el to del programa, doncs, sí, per veure quines històries explicàvem. I la gent està meravellosa. Hi ha gent que té unes històries tan curioses, hi ha gent que fa unes coses tan estranyes que m'encanta. Ara falta, a veure, hem fet 8 programes, des d'aquí, Tele3, no sé, dona'ns una altra temporada.
Va,
no?
Home, sí. Què et queda tu per fer, Anna Pris?
Vacances, que és el que faré a partir de dijous.
Però, i després de les vacances?
Després de les vacances, no ho sé, Raga. Jo només espero, bueno, venir els quatre gats.
Això sí, a tertúlia els quatre gats, aquí a la fabricació. Deixem també preguntar-te, res, rapidíssimament, per l'Albert Pinilla, perquè ella està a Finlàndia, no?
No en tinc ni idea. No sé per on para l'Albert, perquè no ha sigut un treball en paral·lel.
Val.
I és una persona que està per tot arreu i no està a Reus. I no para a Reus.
Ni a Riudoms.
No, espero... Bueno, no, que ens estimem Riudoms, Vull dir que, escolta'm, no sigui dit. Però Reus, és la ciutat natal de Gaudí.
Antoni Gaudí, ja ho ha dit. I ho ha escrit. Antoni Gaudí, l'arquitecte universal, l'Anna Prisma Grinyà. Quina passada del llibre, moltes gràcies.
Home, gràcies a vosaltres per l'entrevista.
No, no, xulíssim aquest llibre, si és que encara no el teniu.
Segur que encara no el tenen, que ha sortit ara fa poc.
Res, sí, que ha sortit.
Va sortir la setmana passada, vull dir que... No, no, a mitjans de la setmana passada. Ara ja el teniu a totes les llibreries. No em pregunteu quant val, però un llibre sempre és barat.
Home, sí, segur.
A més, és tapa dura, que això sempre va bé.
Petit sàpiens.
Si ve un lladre a casa, li pots tirar pel cap i segur que li obres el front.
Llegiu-lo primer, abans de fer això.
Sí, home, clar.
Anna Pris, que fem vacances, no?
Ara? Sí, sí, quan torni ja vinc els quatre gats.
Va, però miau. Torna,
Vinga.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Radio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc. Amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Demano la paraula.
Com estàs, Montserrat Pibernat?
Hola, bona tarda, bé.
Benvinguda.
Bé. Gràcies. Helena,
la paraula de la setmana que ens portes avui és marinera.
Exacte, una paraula marinera.
Ah,
i
això.
Mira, l'he triada per dues notícies d'actualitat. La primera, perquè resulta que hi ha uns cetacis coneguts amb el malnom de balenes assassines, les orques.
Sí.
Doncs es veu que d'un temps ençà, suposo que ho heu sentit, ataquen els velers fins al punt d'enfonsar-los.
Sí, sí, sí.
I la segona notícia, que ens toca més de prop, és que la companyia de Goll de Gom, del teatre, està començant càstings per fer un altre cop el musical Mar i Cel.
Però un moment, i aleshores, o sigui, com ho lligues tot? O sigui, quina és la paraula d'avui? Sí. Una paraula marinera, però...
Sí, sí, perdona, perdona. Avui, amb l'esperança que les que es deixin d'enfonsar velers. Però de tornar a sentir la banda sonora més pirata de la història de Catalunya, jo vull inflar la vela.
Les veles, sí. És que, clara, ja cantaria, jo.
Ja,
és que, clar, se't surt cantar aquesta cançó, Aquest himne dels pirates. Les veles s'inflaran i el vent ens portarà. I a on ens portarà aquesta paraula vela, Montse?
Molt ben lligat, Mercè. On ens portarà? Doncs mira, abans de veure on ens portarà, mirem primer d'on ve. I ja saps que, com és força habitual en les paraules patrimonials catalanes, doncs mira, ve del llatí. Del llatí velum, que al seu torn també venia de vel. És el mateix significat en llatí i ara. Està clar que vel i vela són de la mateixa família. El vel és un tros de tela destinada a tapar alguna cosa i, en canvi, una vela és un tros més gran de tela, que sovint és més forta, està formada per diverses parts cosides i que, com sabeu tots, fermada un pal, especialment de vaixell, serveix per rebre del vent l'impuls i poder navegar. Però, com sempre dic, la paraula és més coses.
Clar, vela vol dir més coses. A veure, digues, quines?
Mira, avui, per exemple, vela és un esport. avui dia, la vela, un esport nàutic, però una vela és també un tendal, el que de vegades diem amb el barbarisme, el toldo, tira el toldo. El que cal dir és vela o tendal.
O tendal, clar. Sí. Perquè la vela castellana no és ben bé la vela catalana sempre, no?
Sí, molt bé, molt bé. Mira, vols que mirem la vela castellana, l'equivalent en català?
Sí.
Perquè ens pot anar bé per aclarir-nos. La vela d'avui, la dels vaixells, és igual, la vela. Vela i vela. Però en castellà, vela també és l'espelma o la candela. No hem de dir bufa les veles, sinó bufa les espelmes o porta una candela.
Sí.
Després, en castellà, vela de velar. És una altra vela, d'estar en vigília, estar vigilant. En català és vetlla, estar vetllant amb una T i una ella. I quan els nens petits els hi cauen els mocs, en castellà en diuen veles, les veles dels mocos. En català són les candeles, que m'encanta, les candeles.
Ai,
aquells
que
nens que els hi cau la candela.
Poc ho diem, això, queda bé, no? Aquesta candela.
Sí, ho hem de recuperar, això.
Va, aclarit. Tornem a la vela catalana. Què en fem amb la paraula?
Doncs mira, segur que us sonen les expressions que, partint del món mariner o nàutic, doncs les hem aplicat a la vida quotidiana. Mira, quan el vaixell es posa a navegar, ells diuen que es fa a la vela o pren vela. Aquí queden en l'àmbit, doncs, els que naveguen ho saben bé. Però, com us dic, mirem les expressions que han saltat a la llengua usual en sentit figurat i veurem que també les fem servir. La primera, anar a la vela o anar a tota vela.
Aquesta és clara, jo crec. O sigui, és anar molt, molt, molt de pressa.
Exacte, anar a tota vela. El que en castellà també en diuen viento en popa, no? Viento en popa, tota vela. Sí. En català també podem dir-ho així, amb l'expressió aquesta d'anar a tota vela, o bé amb les veles al vent, també. Com a curiositat, he trobat, recollit al diccionari Alcover Moll, que per la zona del Tarragonès es veu, anar a la vela és també estar embriac, o sigui, haver begut més del compte, anar a la vela. No ho sé, perquè no conec a ningú que la faci servir aquesta expressió, però jo us ho porto aquí perquè ho he trobat recollit en un diccionari. Un altre que segur que dius, plegar veles. Plegar veles?
Doncs sí, clar, quan dius, mira, desisteixo de seguir fent el que feia. I pleguem veles.
Exacte. Plegar veles, que en el sentit recte vol dir arriar les veles, recollir-les, ha passat en llengua comuna a significar que ens moderem, que cedim o que desistim en el fer el que fèiem, que marxem i que, com deies, pleguem. No fem més el que fèiem. Pleguem.
Bernat, tanquem la recta final de la vela d'avui. Has trobat frases fetes? I em poso sèria. Segur que sí,
Segur, no t'abandono. N'he trobat la majoria lligades amb el món de la mar, lògicament, però també n'hi ha que es poden aplicar a la vida quotidiana. A veure, escolteu. Unes expressions que no forçosament fan rodolir, Aquesta primera diu, com més mar, més vela. Això es diu per fer notar que, malgrat els contratemps, que sempre hi ha gent que s'entesta a seguir el seu camí. Com més mar, més vela. És allò, com més en tens, més en vols.
Tossut.
No? Doncs com més mar, sí, tossut. Segons el vent, la vela, és una altra. Està clar, segons d'on bufa el vent, ens posicionem d'un cantó a l'altre. Segons el vent, la vela. A veure, aquest és especial pels que naveguen en veler. Quan la vela colpeja el pal, mal. Està clar. Si colpeja el pal és perquè no hi ha vent. Per tant, quan la vela colpeja el pal, mal. O bé aquesta altra, també pels navegants, diu així, pluja abans de vent, arria veles al moment. No ho sé per què no navego,
clar,
però...
Si no navegues, però...
Sí, ho deuen saber. Sí. Pluja abans de vent, arria veles al moment.
Sí.
O bé aquest, que jo no l'he comprovat i que no sé si funciona, que diu així, quan la gavina canta, tramuntana, quan neda, arria veles, i quan camina, hissa. Ho hauríem de contrastar amb la gent de mar, amb els pescadors, que si veuen les gavines, segons com van, saben què han de fer. És així com l'he trobat referenciat. A veure, més, un refrany on la vela és el tendal, que dèiem. Nadal amb lluna plena, blat a la vela. Es veu que serà bona anyada, si hi ha Nadal amb lluna plena.
Va.
I ja acabo amb unes recomanacions. És de bon pescador qui sap fer vela a temps. És a dir, que qui, aquell que té més intuïció o més ofici que un altre, doncs sempre s'avança. És de bon pescador qui sap fer vela a temps. I l'últim, la vela s'ha de vetllar i si no la pots vetllar, no l'has d'issar. És a dir, que hem d'estar pendents del que emprenem i ser cautes i saber que si no ho podem fer, doncs no ho fem, o si ho podem fer, prudència. Doncs ho fem.
Val.
La vela s'ha de vetllar i si no la pots vetllar, no l'has d'issar.
No, no ho facis.
Prudència, doncs. Val. I bona setmana.
Carai, tu, doncs, moltes gràcies.
A tu.
Vinga, que vagi molt bé, Pi Bernat.
Igualment.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
D'aquí poc més d'una hora comença a la fàbrica Estrella Damm la presentació oficial a Barcelona de la Fundació Safe Side Now Europe, on hi actuarà David Caravent, el cantant dels Mishima.
Tan cert. Com que tu i jo som altres. Ens espera. Tan clar. Com que no ho fa per tothom. Llavors, tan breu. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu. Ara.
La Fundació Safe Side Now Europe és una entitat creada per la Berta i l'Arnau a Suïssa, on viuen ells. I avui, finalment, arriba a Barcelona i la Bruna és la filla de la Berta i l'Arnau. És una nena de 3 anys que va néixer amb la síndrome d'Usher de tipus UV, un trastorn que la priva de l'audició i li resta també sentit de l'equilibri des del seu naixement i li deteriora ràpidament la seva visió. Després de totes les vivències que han experimentat, que han viscut durant aquests 3 anys de vida de la Bruna, la Berta i l'Arnau, han creat Safe Side Now Europe per poder ajudar econòmica i científicament a totes aquelles persones que, com la Bruna, pateixen pèrdua de visió que genera la síndrome d'Usher. Hola, Berta, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda. Què bona tarda, Mercè.
Tot enllestit, a aquesta hora.
Estem encara organitzant, preparant llums, fent proves, sí.
Uau, mira, m'has de posar la pell de gallina i no hi sóc allà, Berta.
Pues estem preparats, estem preparats.
Esteu preparats. Què passarà aquesta tarda?
És explicar quin és el nostre objectiu com a fundació, què és el que necessitem, on som ara, quin és el recorregut que hem fet, el nostre plantejament i procurar que tothom se senti apel·lat, no?, per la nostra crida i el nostre objectiu, perquè demana de tota la societat per empènyer fort.
Com està la Bruna?
La Bruna està molt bé, està encantadíssima perquè està a Barcelona amb tots els avis que l'estan cuidant ara mateix, i no només amb mi, que sempre quan estem a Ginebra és només amb mi.
Sí.
Però, bueno, la Bruna porta uns implants coclears per poder-hi sentir i ara mateix sempre, bueno, últimament diem que estem en un molt bon moment perquè ha començat a desenvolupar la parla i xerra pels colzes, canta, camina també després de, doncs, moltes sessions de fisioteràpia i ergoteràpia per compensar aquesta manca que remarcaves tu d'equilibri que té des del naixement. Ella ara corre, li encanta escalar, saltar, anar per tobogans. Per tant, ara és un moment dolç, diguéssim, però tot i així nosaltres no som il·lusos, sabem de què va aquesta síndrome d'Usher, que afecta la visió, que és saber del tipus UV, que és el que ens afecta a nosaltres, i que, per tant, i ja ho teníem clar des del principi, hem de continuar treballant per poder ajudar la ciència a empènyer i accelerar fins a trobar un tractament.
Berta, tu ara ho deies molt bé, t'ho preguntem, de què va aquesta malaltia?
La síndrome d'Usher és una malaltia minoritària, causada per una mutació genètica. En funció del tipus afecta a més o menys sentits, però el tipus 1, i nosaltres concretament el tipus UV, afecta a l'audició des del naixement. Els infants neixen amb una sordesa de severa profunda, a l'equilibri, perquè no hi ha tampoc funcionalitat en tot l'aparell semicircular, els canals semicirculars on nosaltres tenim equilibri. I després, durant la infància, hi ha una degeneració dels fotoreceptors de la retina, que es diu retinosi pigmentària, que és el que fa que doncs, els fotoreceptors no siguin capaços de captar la llum i passar-la al cervell com a missatge d'informació, com a informació d'imatge, no? I, per tant, comença amb una ceguesa nocturna als inicis, des dels 5-6 anys, fins que després es va tancar en el camp visual, el que se'n diu visió de túnel, i els condueix a la ceguesa.
Berta, ara escoltant-te, com esteu vosaltres?
Home, no, bé, no. No estem bé, clar, és un diagnòstic molt dur, molt sever.
Sí.
Tot i així, nosaltres ens aferrem a la resiliència i a la capacitat de la Bruna per desplegar moltes habilitats davant del que nosaltres etiquetem, no?, la societat en general, com a discapacitats. Jo estic enamorada de la Bruna, no només perquè evidentment és la meva filla, sinó per la capacitat que té i ha tingut des de l'inici de la seva vida d'adaptar-se tot plenament i desplegar totes les seves capacitats, no?, i com creativament se les ha manegades i empescades per d'aquí molt poc retrapar doncs, l'edat aquesta normativa de, per exemple, el llenguatge, etc. No?
Què és el que més t'ha sorprès de la Bruna durant aquests 3 anys, no?, ara que tu deies?
Bueno, és la joia i ella és, clar, és l'alegria de viure. Ella experimenta la vida així, que li ha estat donada així, per tant, ella no ho rep com la carència i el diagnòstic devastador que ens ha arribat a nosaltres com una llosa. I com que això ho sabíem, no volíem que ella ho rebés així, per tant, nosaltres treballem molt com a família perquè no es rebi així. És a dir, aquest és el nostre problema com a pares. A més, l'encarem positivament buscant un tractament per això, perquè hi ha recerca en camí i volem que la Bruna se'n pugui beneficiar, i al màxim de gent possible, evidentment, però com a família empenya per positivar, sense donar una visió naïda, però per positivar tot això i trobar una experiència enriquidora i fer créixer un ésser superpreciós i generós i amb molta capacitat de menjar-se el món i de fer tot el que ella vulgui.
Clar, Berta, tu ens ho deies, és una malaltia minoritària. Quan arriba aquest diagnòstic, quan us arriba el diagnòstic de la Bruna, suposo que intenteu posar-vos en contacte doncs, amb gent que la pugui haver passat. Al tractar-se d'una malaltia minoritària, vosaltres en alguna entrevista ho heu explicat molt clar, no?, que intenteu posar el vostre granet de sorra perquè quan es parlen de malalties minoritàries, alerta, no tenim tota la informació, no?, que voldríem tenir, ni es poden saber fins i tot quantes persones del món pateixen, no?, aquesta síndrome. Berta, sí, us hi heu trobat amb això, no?
No està molt ben, no està molt ben repertoriat perquè tens gent que ni tan sols està diagnosticada, per tant, però bueno, entorn de 400.000 a nivell mundial de tots els ushers. Sí que pots dir algunes xifres, però i aquí resideix també una de les claus de la nostra organització, és saber recaptar tota la comunitat, saber on és, que estigui ben informada, que estigui ben diagnosticada, que sàpiguen quina és la seva mutació, perquè d'això dependrà que se li puguin aplicar o no uns tractaments, i que tota la informació que ells tenen de la seva malaltia i de com evoluciona la puguin compartir amb els científics perquè puguin avançar més ràpid, tenint un detall molt més exhaustiu del que passa, no?
Clar, perquè els costos d'aquesta malaltia, d'aquests tractaments, Berta, ens podem fer una idea?
Bueno, l'operació, per exemple, d'implantació dels implants coclears és cara, però això són coses que estan cobertes. En aquest cas, aquestes coses estan cobertes. Nosaltres no som una organització que treballi per donar suport econòmic a les famílies, no. Nosaltres som una organització que treballa amb els equips de recerca, amb les organitzacions, amb els òrgans competents que hagin d'acceptar o no un tractament i, per tant, treballar perquè sigui més fluid el camí fins allà, i amb les farmacèutiques per poder-lo tenir.
Val, ara explica'ns una mica.
El secundari, evidentment, sí que reculls la comunitat, perquè és necessari, per això que et comentava, de les dades, no?, de pacients,
totalment,
de poder estar informat, etcètera, que és indispensable, òbviament.
Clar.
Però no som una associació de pares o el que sigui.
Clar, explica'ns una mica com neix aquesta fundació Safe Side Now Europe, que avui, perquè vosaltres esteu a Suïssa, esteu vivint a Suïssa amb l'Arnau, no, Berta i la Bruna?
Sí,
però
Ginebra, sí.
Avui es presenta oficialment a Barcelona, a la fàbrica Estrella d'Am, amb els Mishima.
I tant, bueno, vindran David Caravent, farem un concert acústic.
Que xulo.
I preparem potser per més coses que puguin passar.
I pot anar tothom? Explica'ns una mica.
Estan les entrades exaurides.
Bueno, això és bona senyal i ens anima.
Sí, i ara ja està tot tancat.
Ara està tot tancat.
No participa ningú més, però us assegurem que farem moltes més accions, evidentment.
Clar, llavors...
És una carrera llarga, és una marató, tot i que és de contrarrellotge, és una marató.
Sí.
Per tant, haurem de fer més coses.
A veure, i què ens pots explicar? Els objectius principals que persegueix la vostra organització?
Accelerar i trobar un tractament per la retinosi pigmentària en la síndrome d'Usher de tipus UV. Aquest és el nostre objectiu, que trobareu els nostres estatuts nacionals.
Sí.
I que prevalen fins que això es trobi, perquè som una fundació i per això ho hem estructurat d'aquesta manera.
Com podem ajudar, Berta, a trobar un tractament per aquesta retinosi pigmentària, a no ser-ho bé?
Clar, des de l'aportació econòmica per poder finançar programes, que evidentment els programes de recerca són extremadament cars, no? Però el que fem nosaltres també és intentar veure on estan els forats que cal reforçar perquè doncs, el procés fins al tractament s'agilitzi, i donar aquest primer finançament perquè la recerca comenci, no? Perquè engegui aquest procés, i després nosaltres ens encarreguem també de trobar com es pot finançar amb empreses, amb altres grans fundacions, i intentar que continuï doncs, aquesta recerca. Però bàsicament és el que fem és recaptació de fons i evidentment, visibilització. Evidentment, la visibilització és important per poder recaptar comunitat, per poder aglutinar tota la comunitat i treballa amb empreses, amb farmacèutiques. Aquesta és la nostra estratègia, no? I posem en contacte doncs, diferents equips de recerca per si poden compartir també informació, maneres, mètodes de treball, etc.
Una feinada, Berta.
És una feinada, la veritat és que ens hem ocupat així, és la nostra decisió com a família, com a objectiu de vida. Creiem que havia de ser d'aquesta manera. No sabíem on anàvem, evidentment, i aquests 3 anys primers ens han costat doncs, molta salut, però creiem que val la pena, perquè jo crec que a partir d'aquesta presentació, per exemple, aquí...
Com heu notat aquest, no? Perquè, clar, vull dir, vosaltres el que dèiem, va néixer SafeSign Now a Europe, a Suïssa, però aquesta rebuda d'aquests dies, Berta, tu t'ho esperaves? Com ha estat aquesta acollida?
No m'ho esperava, i la veritat és que estem una mica sobrepassats en el sentit de que nosaltres estàvem a la nostra casa a Suïssa, al nostre apartament, treballant, sempre fins a altres hores de la matinada, i perquè, bueno, ja si és difícil ser pare, doncs combina-ho amb això. I de cop i volta, clar, arribes a casa teva, que ja has tingut contacte, ja estem en contacte amb tota la comunitat, doncs tenim un grup espanyol amb qui hem encetat doncs, unes trobades mensuals de famílies, online... És a dir, ja estem en contacte, però de cop doncs, el contacte en persona i que et vingui tanta gent a escoltar el que tu estàs intentant crear i generar, principalment i com a motor per la teva filla, però evidentment per tota la resta dels infants i persones afectades, doncs és impactant, la veritat. Però ens dona també l'energia de saber, de tenir la certesa que nosaltres ho volem fer així perquè creiem que és la millor de les maneres i la més acertada, i que la fem amb tot l'amor i amb tot el cervell posat per anar cap a on creiem que és correcte anar, bueno, correcte, més efectiu anar.
Més efectiu, saps? Sí.
Per l'objectiu, sí.
Junts podem canviar la vida dels qui s'enfronten a aquesta amenaça de perdre la visió, Berta?
Jo crec que sí, jo crec que en general ens subestimem molt tot el que podem fer, perquè si nosaltres, amb la situació en què estem a Suïssa, que no tenim massa ajuda de famílies, però estem sols, hem empès i hem fet el que hem fet fins a dia d'avui, que n'estem molt contents, ens encantaria haver fet molt més, evidentment, però, ostres, si tothom empenyés així, òbviament, hi ha moltes altres malalties minoritàries, però si tothom empenyés així, està clar que podríem canviar moltíssimes coses. Jo crec que la determinació, la força, l'amor, mou muntanyes, això està clar, i tant.
Bestiada de nit.
Bueno, m'acompanya, ens ha acompanyat moltíssim, la veritat. M'emociona, sempre m'ha emocionat aquesta cançó.
Sí.
M'emociona l'artista de Sílvia Pérez Cruz, m'encanta, m'apassiona. I la seva generositat, doncs llavors ja ha estat la cirereta del pastís, no? Bueno, és una cançó que em remet a la nostra terra, a la Mediterrània.
Sí.
A pau, a estiu. I res, i el fet de que doncs, la meva filla quan va néixer i jo li cantava aquesta cançó, ella no m'estava sentint, diguéssim, de la mateixa manera que jo em pensava.
Ai, Berta, que jo també estic emocionada. És que és molt fort, és molt intens, no?
Tu és.
I és una de les cançons que tu deies, no? Gairebé, o sigui, la Bruna se la té seva, no?
Tant,
vull dir que ho nota com a, que és casa.
I tant.
És casa.
I tant.
Doncs benvinguts a casa, novament.
Moltíssimes gràcies.
Berta, de debò, trobareu tota la informació de la Fundació i l'associació Safe Side Now Europe, sí, que oficialment avui es presenta a Barcelona. Sí. Aquesta web que ha creat l'Arnau i la Berta, i podreu trobar doncs, tots els avançaments, que segur que en fareu molts, amb tota l'ajuda també, si els voleu ajudar, entreu en aquesta pàgina web. Ha estat un plaer parlar amb tu, Berta.
Perdona, ben aviat la pàgina web estarà renovada, estarà preparada per la Fundació, estem ultimant els últims detalls,
val,
però allà ho trobareu tot ben especificat.
Fantàstic. I si no, també us podem seguir a les xarxes socials, que també esteu a xarxes socials.
Sí, a totes, sí.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Mercè, moltíssimes gràcies.
De debò, molts records a la Bruna, també.
Moltes gràcies.
I a l'Arnau. Una abraçada, que vagi molt bé aquesta tarda, Berta.
Gràcies. Fins aviat.
I amb aquesta cançó, que és el que deia la Berta, o sigui, que transmet tantes coses, aquest Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz. A nosaltres arribem, el gaudirem una mica més, el gaudirem fins a les 5 de la tarda. Després escoltarem els principals titulars i us demanem que us quedeu a Fabricació Pròpia, perquè després hem d'anar fins a l'Observatori de Pujalt, perquè aquest cap de setmana s'hi van veure aurores boreals. Ens hem quedat de pasta de moniato i hem dit, i hem d'anar cap allà perquè ens ho expliquin. A veure si es poden tornar a veure més. Ja no és això que dèiem, que hem d'anar fins a Finlàndia o fins a altres països per poder veure aquestes aurores boreals, que també es poden veure des de casa nostra. I ciència, també més ciència, avui amb Joan Anton Català. Quedeu-vos aquí al Fabricació Pròpia. Fins ara. Some.